I amb aquesta sintonia saludem a Ernest Nogués perquè ens expliqui històries de Roda de Berà, històries del boi. Ernest, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va la setmana? Com ha anat?
Bé, sí, 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 anem aguantant la color.
Molt bé, doncs així m'agrada que vagis aguantant. Clar, això és molt important, anar aguantant, que no és poc. Ernest, avui per on anirem?
Avui parlarem d'una història, d'un article publicat l'estiu de 2002, concretament el boi número 9, dintre d'aquesta secció que també m'agrada parlar-ne, no? que és els nostres homes i dones, no? Que es fa una miqueta de petita biografia d'algun personatge, d'alguna persona, home o dona, doncs que ha viscut al nostre poble i ha deixat una petita empremta. Jo crec que tothom deixa la seva empremta al poble, no? Però, bueno, algun potser una miqueta més singular per diferents aspectes. I en aquest cas, el personatge singular és Josep Martorell i Canyelles, que potser molta gent, dient aquest nom, diran, i aquest qui és? Els rodencs, clar, pensem que aquest senyor va morir l'any 1985, però tots els rodencs sabran de seguida qui és quan dic que parlarem del Ximató.
Molt bé. Doncs explica'ns una mica més.
Bé, doncs el Domènec Martorell, que és el nebot del Ximató, ens explica una miqueta la història del seu oncle, de Josep Martorell i Canyelles, que va néixer doncs, a Roda l'any 1906, al carrer Sant Salvador, que parlàvem la setmana passada que era un dels límits del poble, fins al boom turístic. Era fill de Josep i Antònia, també naturals de Roda, com també ho eren els seus avis. Era una persona molt popular que estimava molt a Roda i a la seva gent, no? Era singular perquè era un personatge, jo diria, una miqueta estrafalari, molt graciós, molt, sí, amb el sentit de l'humor. Sí, aquest tret del seu caràcter és el que crec que més recorda tothom, l'originalitat de la seva persona, no? Bé, doncs, sobretot el Domènec ens fa la biografia del seu oncle basant-se en moltes anècdotes, que jo crec que les anècdotes són coses molt, molt de bon sentir, que entren molt bé, molt divertides, no?
I tant.
Sí, sí. Bé, doncs el Ximató, de petit, com tots els nens i nenes doncs, de Roda, va anar a l'escola de Roda, diu que va anar doncs, amb el seu germà Simó, com tots els nens i nenes de Roda, normal, no hi havia res més, anaven aquí.
Clar.
No hi havia diners per portar els nens i fora, ni medis de transport, no? Si no era algun dels rics, que no era el cas d'ell. Diu que era un home molt, molt simpàtic, no? Ja ho hem comentat, molt entremaliat, molt original. Com tots els nens de la seva quinta o de la seva època, també va aprendre solfeig i tocar el clarinet a mossèn David Pujol, que m'han parlat moltíssimes vegades d'aquest rector, no? D'aquest sí. Mossèn de Roda, que va deixar aquesta empremta musical al poble i en tots els seus alumnes que hi van assistir, que ell va formar. Aquí ho diu el Domènec i també tota la meva vida ho he sentit dir a casa, bueno, ho vaig sentir dir doncs, a la meva mare, no? Que era el nen consentit i mimat del rector. Era un rector realment valuós, però molt saber, que vull dir que donar un mastegot no li costava res. Avui en dia ja el tirarien pels tribunals.
Home, i tant.
Bueno, ni que fos una carícia... Bueno, no, la carícia també li tirarien pels tribunals en un altre sentit. A veure, no defenso ni molt menys tot això, però a vegades jo crec que potser se'n fa un gran massa. No em vagi a la vida, s'ha de pagar ningú, ni evidentment ni l'altre, no? Bé, deixem-ho estar, no ens emboliquem.
No ens emboliquem.
No ens emboliquem, no. No calia fer l'incís aquest. Val. Doncs bé, era molt entremaliat i mossèn David li consentia perquè li feia gràcia, senzillament. Era trempat i li caia molt bé.
Va caure, mira, més val caure en gràcia, no?
Ara. Dic un dia doncs, que estaven, doncs, havien estar doncs, a l'església ensejant o aprenent la música, va sortir un moment el rector, ell es va enfilar dalt la trona i va començar a fer el sermó, no? Per comptar animalades. El moment que va entrar el rector de fora al carrer, tots es van corrents a posar el seu puesto quiets i el mossèn va fer veure que com si no hagués vist res, perquè diu, era el Ximató el que ho havia fet, per tant. I també hi ha una anècdota que aquí no ho posa, el Domènec, però també ho sentia explicar molt a casa,
sí.
Que diu que es va també emparrar a darrere del retaule d'altar major, no és el que tenim ara, evidentment, que es va cremar durant la Guerra Civil, doncs aquest altar major estava collat a la paret per mitjà d'unes estaques, aquest antic altar major, i llavors aquestes estaques veu que els que la canalla que eren primets es podien anar, com si fos uns graons, anar pujant estaca per estaca enfilant-se fins dalt, que hi havia, diguem, una figura del Pare Etern, de Déu, al capdamunt de tot, amb el seu triangle, el cap i tal, i diu que treia el cap ell per dalt. Imaginem-se l'alçada que tenia allò i pam, 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 enfilant-se i té el cap del pare etern, no?
Mare meva!
Era
divertit, era
molt
divertit, no?
De petit entremaliat, de gran, doncs, original, que dèiem. Bé, va aprendre de música, no?, mossèn David, va tocar el clarinet, va formar part d'aquesta orquestra que a vegades han comentat que va formar el rector i també va cantar, doncs, el cor parroquial. El servei militar diu que el va fer a Girona, a la companyia d'automobilisme, diu aquí, no? Diu que un dia que el capità, doncs, li va parar el cotxe, amb aquells cotxes, imaginem, serien, doncs, hi va néixer el 1906, doncs el 1926, molt abans de la guerra, no el podien engegar, el va fer empènyer amb quatre o cinc soldats i no s'engegava de cap manera. Llavors va dir, crideu al ximató i que vingui tot seguit. Ja, allí es feia dir el ximató, el seu renom. Diu que s'hi va presentar el ximató, va obrir el capó i diu que va veure un dels cables de la bugia que estava desconnectat. Diu que ell no va dir res, va dir que una cosa molt senzilleta ho va arreglar i llavors va dir, capitan, diu, maneu, doncs, a tres, uns quants soldats que s'agenollin i que tirin una escopinada al tub d'escapament. Doncs es veu que ho van fer i quan ho van fer, diu, es va girar el capità i va dir, mi capitan, ja podré subir i arranque. I va arrencar, clar, evidentment, i que el capità va quedar, diu, ell, este ximató és un brujo. El bon home el va ben ensarronar, no? Bé, també per aconseguir permisos, diu que es va... Permisos per poder anar a casa, no? Eren molt escassos, els que han fet la mili, ja ho sabem. Doncs per aconseguir un permís, diu que va demanar un certificat per casar-se. No es va casar mai, va morir solter. Va demanar un certificat per casar-se i li van fer, i cap a Roda. Després del servei militar va anar a treballar a la casa Ford de Barcelona. Va ser un bon mecànic, eh? Sempre he sentit comentar, i també ens ho diu el Domènec, que fou un operari molt reconegut pels seus coneixements i molt apreciat, doncs, pels seus caps, no? Uh-huh. Les motos i els cotxes, diu que era la seva gran passió. Diu que quan venia, ell es va instal·lar a Barcelona, quan venia els caps de setmana, li deia a la seva mare, Tona, Antònia, no? Era la Tona, uh-huh, el mouràs de la primera plana dels diaris. Correré a la cursa de la rebassada, que es veu que era la cursa estrella d'aquella època, no? La seva mare li deia, calla boig, allò que es deia. Era molt aficionat en els ral·lis d'aquella època, i inclús tenia molts amics amb els corredors dels circuits del moment, no? I els anava a veure, anava a Barcelona, a veure, doncs, les corredisses del Gran Penyo Penyarrín, les carreres d'aquestes de cotxes, no? El circuit de Pedralbes i tot plegat. Diu que va muntar un taller de reparació de bicicletes que va ser el seu modus vivendi durant molts anys. Mm. Pensem que roda de cotxes no n'hi havia, no podia fer de mecànic. Clar. Perquè, bueno, això diem quan va tornar de Barcelona. Va tornar de Barcelona perquè va dir que, bueno, veia que els pares es van fer grans i havia de cuidar els pares. L'altre germà es va casar fora del poble i no hi era, i al tornar a Roda va posar aquest taller de bicicletes.
A Roda?
A Roda, es veu, uh-huh, que li donava per viure perquè era la seva feina. Cotxes no n'hi havia, o ben pocs, per tant, doncs, ell arreglava les bicicletes a tots els rodencs que ho necessitaven. Així va passar, doncs, forces anys fent aquesta feina, inclús organitzava per la Festa Major una cursa de cintes en les bicicletes. A la plaça dels Pits hi havia una tira, doncs, un filferro amb les cintes, i es feia el circuit, doncs, baixant pel carrer Nou, cap al carrer Sant Salvador, pujant per Sant Isidre, i els que anaven en bicicleta havien d'anar estirant la cinta, i clar, evidentment, qui més n'estirava, més en guanyava. Mm-hmm. Això, com tota la vida. Diu que tenia un cotxe... tenia un cotxe... Aquí hi havia un rodenc, el Josep Llançà de Caltafont, que tenia un cotxe fort, i diu que, esclar, ell això de la gasolina no li anava, el volia fer anar amb aigua, perquè la gasolina era massa cara. Naturalment, el que va fer va ser espatllar el cotxe.
Que ho va provar i tot.
Ho va provar, va posar aigua aquest rodenc, eh? El ximató, com que el cotxe ja no valia per res, li va comprar, el va repassar, diu que el va arreglar, i al final, doncs, el va vendre perquè el garatge on ell treballava, les bicicletes i tot plegat, el va convertir en una granja de gallines. Mm. També era un costum molt de l'època que donava un bon rendiment criar les gallines, dels pollets petitets, i quan eren grans els venien, treballaven per granges i tal. Ell va fer, doncs, això també, una granja de gallines, doncs, on tenia el taller de reparació. Les tenia, i era curiós que inclús hi ha fotografies d'això, i al Boi n'hi ha una de publicada, que les gallines les tenia durant el dia davant de casa seva, un local que era seu, avui en dia hi ha pisos, i la nit, per poc que els hi robessin, doncs les entrava, doncs, a casa seva, aquest taller, aquest ex-taller que anomenàvem. I llavors ell es va inventar doncs, com una mena de passadís fets amb uns arquets metàl·lics i que recoberts en tela metàl·lica, i llavors les gallines, en fila índia, corrien d'un de la casa del davant a casa seva. I esclar, això que, a veure, pensem que passaria avui. Que,
impensable. Impensable. Tenir alguna cosa que et creui al carrer.
Denúncies a Gogó, hi hauria una cotxes aparcats pitant. Doncs bé, en aquella època, doncs, evidentment, la gent de Roda doncs, no deia res. Eh? Vull dir, era el xe motor que li feia falta i provocava un embús de carros. Em fa riure força, no? Un embús, si agrupaven 4 o 5 carros que venien del tros esperant que...
Que passessin
a imaginem-nos, que bucòlic, que bonic, que bonic.
Sí.
Jo recordo haver vist encara algun carro a Roda. A la canalla només estàvem esperant que arribessin de a les afores del poble per pujar dalt, no? Mm-hmm. Si l'amo volia, doncs es portaven fins dintre el poble, no? No hi havia cotxes per passejar, es passejaven en carro. Diu que les gallines les vacunava d'una en una. I, evidentment, havia d'ajudar qui l'ajudés, de buscar qui l'ajudés, i hi havia alguns rodecs doncs, que s'hi venien i l'ajudaven una miqueta. No. Sí, doncs, i també, si recordes que fa unes setmanes vam parlar de les enramades,
sí,
d'aquelles escrits que eren en pintura a les parets de Roda, no? Sí, dedicat a les noies d'una manera molt irònica.
Duria ser el rei.
Sí, ell era el rei, no, sí, sí, certament, era pel caràcter, no falla, no, però també n'hi van dedicar una amb ell.
Ah.
És a dir, que també...
També va rebre.
Va rebre del seu propi caldo. I ens diu el Domènec que li van posar Ximató, la Cigrona i la Cubana et faran perdre la gana. Eren dues rodenques... Dues rodenques, ja els he conegut totes dues, potents. Es veu que potser sí que elles amb el Ximató o el Ximató amb elles es devien fer gràcia i doncs, tot el poble es va haver d'enterar en aquest escrit a la paret de la façana de casa seva.
Caram!
Bé, vull dir, era molt tan popular que quan rodencs més aviat eren d'aquests primers estiuejants o aquests estiuejants que tenien ja la casa a Roda, fincats, doncs vivien al poble i sortien de viatge a l'estat o inclús algun a l'estranger i tots li enviaven postals, però posaven Ximató, Roda de Barà. No calia arribar a posar res més que a la postal els arribava, no calia posar ni adreça. La carta arribava a Roda, o el carter de Roda ja sabia que era pel Ximató, per tant, cap a Ximató.
Molt bé.
Rebia cartes, doncs, postals, inclús d'alguna noia, per la simpatia que tenia i tot plegat, no? Era un home que li agradava molt la conversa, feia la patada, la xerrada, ho feia, buscava molt l'escalf de l'amistat, no?, amb els amics, amb els rodencs que si venia més. Diu que l'hivern anava cada vespre a Calpet de l'Estanc, a fer patar la xerrada, i altres cases del poble. A l'estiu era davant de casa seva la font que pren el seu nom, la font del Ximató, avui dia encara hi és, sinó que és reformada, no és l'original. Bé, allí feien patar la xerrada, feien tertúlies. A l'agost diu que anava, després d'estar una estona a la font, se n'anava al xalet, aquest xalet del Roques que hem dit, que ja no hi és. I allí vinc a fer partides del quinto, el set i mig, a la brisca, doncs amb els habitants de la casa, no? I molts dies arribava, diu que primer havia de fer la migdiada. Al vespre s'estirava a terra, estava una estoneta i cap a jugar. I per fi, doncs, ens diu això, doncs, que l'any 1940 es va fer el Ball de Sant Bartomeu, es va representar Roda, el Ximató feia també, va fer de Butgí, un dels personatges, i que ell també va ser el que tenia aquest manuscrit del Ball de Sant Bartomeu, era propietat, doncs, seva, el va trobar, doncs, a casa seva, a les golfes, i aquest manuscrit va ser a la base, el guió, doncs, de que es representés el Ball de Sant Bartomeu i que fos editat, doncs, uns anys més tard, no?, i en format de llibre. Val? Aquest, doncs, és la història que ens explica el Domènec del seu oncle, no?, aquest personatge tan peculiar, no?, que, si més no, ha deixat un record, bon record, una persona, era bona persona, jo el recordo haver conegut, gens conflictiva, una bona persona, no? Aquí tenim, doncs, la història explicada del Ximató.
Molt bé, doncs, Ernest, moltes gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment, gràcies. Adéu. I bona setmana a tothom. Adéu.